Radio Ramblas.
Flors i violes, flors i violes, flors i violes.
Bon dia, personetes. Com estem? Estem aquí un divendres més, l'Anna.
Hola.
La Júlia.
Bona tarda.
El Joan.
Bon dia.
I jo, hola. Aquí a Ràdio Rambles, un divendres més. Avui parlarem d'un artista la qual estimem molt i n'hem parlat a molts programes, però volíem dedicar-li un programa sencer. Estem una mica nervioses, no sabem com sortirà i a part tenim tantes emocions cap a aquesta artista que ens fa patir plorar una miqueta. Però abans de dir-vos qui és, us volia preguntar com ha anat la setmana d'una manera una mica diferent. Llavors, és una dinàmica en la qual m'hauríeu de dir quina cançó us ha representat més aquesta setmana, ja sigui perquè l'heu escoltat més cops o perquè la lletra i tot el que suposa doncs, és una mica semblant a com heu estat visquent aquests 7 dies.
Vale, pues yo, la meva seria 21 de primavera, de la Sílvia, perquè ha sigut una mica la setmana de les flors i també perquè l'he estat escoltant bastant i l'hem cantat també.
L'hem cantat bastant, sí. Bueno, jo no, però sí.
L'hem cantat bastant. I no sé, jo porto escoltant una, però... Bueno, demano perdó, no sóc el tipus d'Eurofan que escolta les cançons d'Eurovisió tot l'any, però la cançó és d'Eurovisió.
Ja seria passat.
I tornarà a sortir. I és Samo Mrs. Pava, de Look Black.
Ni idea.
Sèrbia. Vale. Xulíssima.
Ja l'escoltarem.
Sí, sí. Jo, la cançó que he estat escoltant en bucle durant tota la setmana ha estat La bachata que te mata, de Fran Lahoren, que és un temazo que et posa en un bon mood. Que
nervis,
flipes,
nervis, també l'escoltarem aquesta.
Sí, sí.
I jo, l'última del seu nou disc de Galgo Lento, que ha tret un disc que es diu Martinet, tot el que m'ha passat em sembla una barbaritat i és que no he parat d'escoltar-la, o sigui, d'aquestes que la tens en bucle tot el rato i la segueixes escoltant en plan, potser se me'n va del bucle, però no, no ha passat això. Vale, doncs un cop hem fet aquesta introducció de com estem i quines cançons ens representen aquesta setmana, començarem el programa ja presentant l'artista de la qual parlarem avui, que és la Sílvia Pérez Cruz, i parlarem una mica també del seu nou disc i la sensibilitat com a font artística. Llavors, abans de tot, parlarem de qui és ella, quines són les seves arrels i les seves influències. Endavant amb la biografia.
Qui és la Sílvia? La Sílvia és mítica, compositora i cantant que destaca per la seva versatilitat i la seva increïble sensibilitat en tot el que fa. Com cuida tots els seus projectes i com això ens remou i ens arriba a les persones que la seguim i no podem parar d'escoltar-la. Va créixer entre cançons populars ibèriques i llatinoamericanes i es va educar en estil clàssic i jazz i també ha rebut influència de sons més flamencs. La Sílvia té una personalitat única, podria fer qualsevol cosa que seguiríem trobant-la a ella. Fa poc vaig veure un vídeo on deia que quan canta parla del que sent i que lo guai d'això és tan bé que ningú contesta. Ja tens llibertat per compartir, ella canta i canta sobre el que sent. Segurament aquest sigui un dels elements que la fa tan especial. Ha format part de molts discs i projectes i ha col·laborat amb molts artistes diferents, com per exemple Natalia Lafourcade, Drexler o Lluís Llach. Va ser cofundadora i cantant del grup Les Migues entre 2004 i 2010.
Grupazo.
Sí. Va debutar com a no que va, a veure, això estem. Va debutar com a solista el 2012 amb el disc 11 de novembre, que va ser tot un èxit i va rebre per aquest disc un disc d'or. El 2014, amb Granada, va rebre diferents premis com el Premi Rolling Stone a Espanya. I una mica en resum, no? Fins 2021 ha publicat 7 discs, on ara sumem el seu recent disc Toda la vida, un dia, del qual parlarem avui també en el programa. I en últim lloc, per acabar aquesta breu biografia, cal destacar que la Sílvia ha fet gires per Espanya i també ha cantat arreu del món, com per exemple a Cuba, Anglaterra o Japó, amb una llista molt llarga, molt més extensa. Així que comencem amb les seccions d'avui, la Sílvia i la sensibilitat.
Doncs jo avui vinc a parlar del gran tema del podcast, que és la Sílvia Pérez Cruz i la vulnerabilitat en les arts. Llavors jo, com que podria estar hores i hores i hores parlant de la Sílvia, he decidit centrar-me en el seu últim disc, que és Toda la vida un dia, per expressar com tota aquesta sensibilitat i sentiment que té la Sílvia. Llavors, quasi tot ho he basat en un podcast que té ella de 2 hores parlant d'aquest disc.
Que això, vaya novetat, perdoneu, però és que jo no tenia ni idea de que aquesta persona tenia un podcast. I no he tingut temps aquesta setmana, però l'escoltaré molt.
Jo li recomano
bueno,
a tothom.
No sé si és, o sigui, jo tenia entès, no sé si és així, o sigui, jo pensava que era només un episodi, però no sé si hi ha més.
Crec que és un episodi que dura 2 hores dedicat al seu àlbum, llavors és com que va parlant de cada cançó.
Vale, però hi haurà més episodis o no ho sabem? Crec. O hi ha més? O... Vale, vale.
Bueno. Llavors, a part d'aquest podcast, també m'he basat en un altre on va fer una entrevista que es diu !! Podcast.
Ojo,
el nom. Bueno, està molt bé.
Està molt bé.
Llavors, en aquest disc, la Sílvia recorre des de la infància fins a la vellesa i, bueno, en veritat acaba amb el Renaixement. És a dir, que és com una etapa circular.
No hi ha mort. No?
Bueno, hi ha la mort, però llavors acaba amb el Renaixement, és a dir, dient que tornem a néixer.
Ah, vale, o sigui, però sí que parla de la mort, eh?
Sí, sí,
vale.
Sí. Sí, de fet, la cançó que tenim avui preparada parla d'això.
Vale.
I...
Com es nota que no estava.
No, no passa res. Llavors, jo he aprofitat com aquest recorregut per la vida d'aquest disc per parlar també de la nostra vida i conèixer-nos millor com a podcast Flors i Violes.
Que bonic.
Llavors, la primera època que marca la Sílvia, és a dir, tot això ho ha dividit en 5 moviments, el primer moviment és la infància. Llavors, ella associa cada moviment amb un color, amb un sentiment, amb emocions. Aquest moviment, que és el de la infància, que li posa de nom la flor, li dona el color groc. Llavors, ella parla de que la seva experiència a la infància, a la música, va ser arrel de la seva mare i el seu pare, que els dos són cantants. La seva mare era professora d'Història de l'Art, i llavors es va adonar que hi havia un greu problema en la sensibilitat entre els joves perquè feia classes a alumnes de 18 anys i llavors els hi posava un quadre davant seu i els hi deia, què em podeu expressar d'aquest quadre? I és com que no sabien què dir. Només sabien dir com quin autor l'havia fet, qui havia parlat d'aquest quadre, però no sabien expressar
com
què és exacte.
Què els hi feia sentir, no? El que...
Sí. Llavors la seva mare va decidir crear una escola on hi hauria ceràmica, mim, classes de cinema, música, que i anar xulo. A l'arrel, és a dir, amb els infants de 3 anys. I la Sílvia és com que guanya com tota aquesta creació artística abans de passar pel conservatori gràcies a aquesta escola de la seva mare. Vosaltres us en recordeu de la vostra iniciació dins del món de l'art?
Bueno, jo des de molt petita sempre he fet ballet i després també teatre, però és veritat que tinc com un moment... Com així primer moment que recordo de dir estic connectant amb l'art, que ara us semblarà una xorrada, però bueno. recordo com a casa meva hi havia un disc de Mecano i jo em posava la cançó de Hawaii Bombay i em tancava a la meva habitació a ballar-la, però en bucle.
M'encanta.
I era com, no sé, igual tenia 4 anys o 5 i feia això i és com el primer record que tinc de... Jo estava connectant amb l'art, no sé, o sigui, de veritat.
Sí, sí,
clar.
Que xulo. Jo sí que vaig fer teatre com a l'escola on anava mateixa, que hi havia com un extraescolar, però a part feia 84.000 extraescolars més, vull dir, era una d'aquelles. I sí que, pensant-hi bastant, vaig pensar com... És que realment penso que potser a les extraescolars les utilitzem una mica en els infants com per deixar-se anar, o sigui, que ja és bo i està molt bé, però que en cap punt es pensa com una miqueta més enllà. No sé, almenys com des del que jo he vist i he viscut, però com sento que era una mica en plan, vinga, que la Berta és nerviosa, necessita com treure tots aquests nervis i així sortirà com molt més renovada i guai, és una part d'això, però també com vaig aprendre moltíssim i estic aprenent molt ara també, no? Llavors crec que costa molt més que es prengui en sèrio que no, per exemple, amb el bàsquet, que per mi va ser com... Des del minut 1 a tope amb el bàsquet i implicaràs moltíssimes hores en això i serà... Hola, és que m'ha saludat una noia molt maja.
Genial.
Això, i potser com, no sé com hagués sortit, saps? Si haguéssim posat les mateixes ganes als meus pares en que fes arts o més arts de les que vaig fer. No ho sé.
Jo vaig arribar per error. Perquè el nen havia de fer esport i el nen no li agradava ni l'esport ni el feia bé i van dir, pues aquest maricón a teatre. I sí, van, no sé, de fet ho vaig dir jo, però ja estava cansat de fer coses i al final vaig dir, anda, quin món tan xulo.
Perdó, ja estava pensant ara que després, no ho he dit, sí que vaig estar com a una coral de petita i tal, i de gospel, que era increïble, amb el Nacho Melús, que era el nostre profe, i era increïble, i vaig aprendre moltíssim, però recordo passar un pànic escènic increïble, i que ara ho penso i és com és que realment està tan poc preparada, perquè és que, o sigui, ens preparem molt poc per això i crec que també com n'he après molt a base de això, estan en fent art a la vida.
Clar, i el que veig d'això també és com que la iniciació a l'art es fa des de fora de l'escola, saps? Com poca gent diu...
Totalment.
L'assignatura de música de primària, pues a partir d'allà vaig voler-ho explotar. És com que ho inicies des de fora, que al final és com un privilegi.
Sí, també és com haver pogut tenir la sort, no, de poder fer això. Jo també ho penso moltes vegades com... Bueno, jo tinc un tiet que ell diu com que a la seva infància i joventut el va salvar com l'anar a l'escola i l'anar a les classes de l'institut. I jo me'n recordo un dia que escoltava ell dient això i jo pensava, bo, a mi la infància i la joventut me l'han salvat les activitats artístiques. Com, no diria m'ha salvat l'escola, m'ha salvat l'institut, saps? Si alguna cosa m'ha com protegit de, i m'ha donat ganes i tal, ha sigut poder fer dansa i poder fer teatre.
Clar. Bueno, passem als següents moviments perquè anem pel primer i encara ens queden quatre. El segon moviment és la joventut, que ja ho han marcat dels 20 anys als 40. I...
O sigui, estem en ella amb tots.
Sí, estem en ella. Totes. I ho titula La immensitat. És a dir, és com que quan ets petit no hi ha com... És com que és això, no? La iniciació en l'art, i en canvi quan arribes a la joventut ja arriba el moment de la immensitat, en el sentit que si vols fer art és com que t'hi has de dedicar, ja no és tan... com global, ni com extraescolar, ni així. I alhora que hi ha com molt de rebuig cap a... Bueno, ella ho explicava, que sentia rebuig cap a la veu que tenia de petita i que volia fer com un canvi, a més és com que comences a tenir nous referents. Com, també és el moment en què, si realment t'agrada, doncs t'apuntes a una escola, no? Nosaltres, que ens coneixem per Xamfrà. I és el moment de connexió amb altra gent que també tenen com aquest punt en comú. Vosaltres vau notar com aquest pas entre la infància i la joventut?
És que jo per mi, ara ho estava pensant, crec que va ser com m'has dit tu, Júlia, abans, com el teu moment de primera connexió amb l'art a nivell emocional, per mi ha sigut la joventut totalment, i ara inclús a vegades que no sé ballar ni m'agrada, ni, o sigui, com ho passo nervis, tipus si surto de festa i tal, a casa, com en els últims dies, he com ballat molt de necessitat treure-ho d'alguna manera tota l'emoció que estava sentint, i trobo que... em va anar molt bé, per exemple, i després canto moltíssim tot el dia i sola, i és com quan m'agrada més també la meva veu, saps? Quan ho faig com més des de pues, estic malament o estic bé, i aquesta cançó ara mateix és perfecta per al moment en el que estic, i la canto i és com que m'agrada molt més. És veritat que amb la gent em costa més, però per exemple amb vosaltres sí que ha sigut, com diu la Sílvia, com el primer punt de conèixer gent amb la que comparteixo molt com aquesta passió. I això és increïble, en plan, perquè si no, no estaríem fent això, per exemple.
Clar. Sí, jo crec que és una mica això, no? Com, bueno, ja t'has format una mica, ja tal, no sé què, i dius, buah, jo vull fer això, no? I tinc ganes de fer coses, i llavors és com, vale, amb la gent que vas coneixent, vinga, va, anem a intentar fer això, anem a intentar-ho. Jo crec que estem una mica en el punt de anem a intentar.
Clar,
va ser una fase molt inicial, no? d'aquesta fase que realment és molt més gran.
Clar, totalment.
I com el fet que estiguem totes en el mateix punt, com també fa molt que ens entenguem unes a les altres.
Sí, però també és com el que tu deies ara, Berta, no? Com aquest podcast sorgeix una mica també d'una cosa similar a això, de tinc ganes de fer alguna...
Anem a fer alguna cosa, sí.
I també és que... O sigui, en aquests tants intents que fem anem com desenvolupant encara més discursos i es va enriquint.
Sí,
o sigui, al principi potser hem començat jugant i ara juguem i a la vegada tenim com una inquietud
de parlar. I anem aprenent.
Totalment.
Sí, total. Doncs els següents dos moviments els agruparé, com per anar una mica més ràpid, que són la maduresa, que és l'època verda, i la bellesa, que és l'època negra. Llavors, a la maduresa, ella explica com tot això que vas coneixent a gent durant la teva joventut, doncs en aquest moment... La primera cançó és Mi Jardín, bueno, aquest moviment es diu Mi Jardín, perquè és com que ella escull les flors que ella vol com dins del seu recorregut artístic, com que ja té les coses més clares. I de fet parla d'un concepte que és com el punt des d'on cantes o des d'on expresses el teu art, no té per què ser cantar, i llavors això està acompanyat de les il·lustracions del disc, perquè cada moviment té una il·lustració.
I llavors, té un cercle, no? Del color que és el moviment.
Que és aquest punt, és a dir, és aquest punt des d'on expresses el teu art. Llavors, a la infantesa és com que el té en braços, és a dir, l'està cuidant. Després, a la joventut, és com que està perduda, aquesta bola, que no saps ben bé on trobar-la. A la maduresa la té al pit, ja l'ha trobat i se la posa al pit. I llavors, a la bellesa ja se la posa a la panxa, perquè és com que ja has trobat la bola i ja fins i tot te la centres al mig. Sí. Vosaltres
maco.
Creieu en aquesta teoria de la bola i del punt des d'on
jo espero, jo espero que quan arribi la maduresa estigui al pit i després pugui baixar la panxa, de veritat, ojalà. Perquè ara estic que no sé on està la bola encara.
Em sembla una fumada espectacular, s'ha de comentar, però crec que no sóc la única persona que li sembla una fumada espectacular, però sí que és una forma molt clara, molt gràfica, i que sí, quan comença a tenir coses clares de conceptes metafísics que no entens, va molt bé per digerir.
Jo crec que és el típic que si t'ho diuen és una fumada, però quan, jo què sé, imagina't que ens fes un taller a la Sílvia Pérez Cruz i treballéssim
imagina't.
En això, imagina't, no estem tan lluny, d'ella. Si ens fes un taller, jo què sé, i acabéssim treballant en això, probablement passaria, saps, que trobéssim un punt en el que ens connectem més.
No, jo crec que sí, que el tenim, però el tenim perdut ara mateix.
Sí, perquè no l'hem treballat, perquè no sabíem ni que existia.
No, perquè quan siguem més grans el tindrem al pit, però ara encara està el moment que està perdut.
Clar, total.
M'encanta perquè això estarà gravat i m'encantaria obrir aquesta conversa un cop passem a la segona etapa i en teoria ja l'haguem trobat.
D'aquí 40 anys, sí. No, 20 anys quedem.
Exacte. I dins d'aquest moviment també explicava que, és a dir, la bellesa són cançons molt més lentes i que tenen molt més de pes i que és com el moviment menys comercial al final. Fins i tot el disc que són 21 cançons, és a dir, és moltíssim, com per ser un disc comercial, però que ella volia com reivindicar-ho igualment, deixar aquest espai de quan ets més gran, de fer les cançons lentes, de... Bueno, de tot
bueno,
això.
Que això és una cosa de la Sílvia que m'encanta, no? És com el que dèiem abans, ella fa el que sent. Jo sento que vull fer això, faig això. I al final literal. Això et fa connectar amb ella i jo m'escolto les 21 cançons,
jo
saps?
Jo també.
I són tan sinceres que és com...
Sí,
és
sí.
Que m'agrada, no vull que facis un disc més comercial amb menys cançons.
Ara m'he fet jo la fumada, però pot ser que sigui com... Perquè al final com es consumeix molta música durant la joventut i... Saps? I com el ser per, sí. En l'etapa de l'adultesa. Pot ser que n'és per aquí.
Això també ho deia, com que quan en el moment de la joventut t'estàs creant la teva persona artística, nosaltres ara, la nostra
muntó,
època,
no?
Que és xarxes socials, al final acabes copiant una mica el que vas veient que va fent l'altra gent.
Yeah.
I a la bellesa ja és com que et crees el teu propi, la teva pròpia forma. I llavors la Sílvia, com he dit abans, no acaba amb la mort, sinó que acaba amb el renaixement perquè volia com expressar que la vida és circular. I de fet va ser una idea de la seva filla, Lola, que, amb la que fa una cançó amb ella, que és 21 de primavera, la que ha dit la Júlia abans.
Que xulo.
Sí, canten juntes. I va ser una idea de la seva filla perquè anava a posar una nana en el primer moviment, que era la infantesa, i la seva filla li va dir, per què no la poses al final, després de la mort, la nana? I llavors ella és com que se li va il·luminar la ment i va afegir aquest altre moviment, que era el renaixement, i per expressar que tot és circular i que tornem a néixer. I de fet té una lletra molt bonica que crec que diu com que mentre unes pareixen s'estan celebrant funerals. Que jo trobo com un concepte com bastant profund de pensar-hi.
Sí, total.
I us volia preguntar, ja per acabar, com podem apreciar la sensibilitat dins de tot això que estem parlant ara, de tot aquest moviment tan comercial?
Perdó,
és a dir, si creieu, és que s'estan rient molt els
companys. Sí, jo completament coca en suspensió en aquest moment.
És que hi ha una flauta, no és per això que estàs
sonant. No.
No és per això, eh?
Vale.
No passa res, jo torno a reformular.
Pregunta-m'ho a mi i et responc.
Sí, moltes gràcies,
perquè
Berta.
Perquè aquesta gent no sigui que els hi passa.
La pregunta és, com podem apreciar la sensibilitat en la música?
Sí.
És a dir, tot això que s'inventa la Sílvia dels colors, de que la infància té fusta, arrels, el color groc, el color verd, si realment hi ha un espai per apreciar aquest tipus de sensibilitat en l'art, en un tipus de música que hi ha actualment que és molt més ràpida, és a dir, surten cançons i la setmana següent ja s'està fent el Speed Up, crec que es diu de la cançó, el TikTok també és com... És un discurs molt de boomer, però és la veritat, jo crec.
No ho sé, jo potser això ho veig més justament amb els artistes que escolto que estan molt, molt envoltats de la Sílvia, o la Sílvia està molt envoltada d'ells. Vull dir, amb la gent amb la que té molta relació que jo escolto, i veig bastant en comú amb això i amb com també ho viu la Sílvia, la flauta. tipo la Maro, la Rita, la Lucía Fumero, la Ana Rossi... Vull dir, tota aquesta gent és com que crec que parteix molt del mateix punt, saps, a l'hora de fer la música, i per mi em funciona moltíssim i m'encanta i la disfruto molt, 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 molt.
Jo vull fer un point que potser és una fumada, també, però crec que...
Vinga, això, avui tots
són fumades. Crec que l'art no pot conviure amb el capitalisme, rotllo. Si tu has de subsistir...
Bueno, ho està fent, eh?
El ja, Primavera Sound.
Està subsistint.
Ah, Primavera Sound. Que és ara... Ahir va actuar la Júlia Colom. És una diva, escolteu-la, és xulíssima. Fa poc ha tret el seu primer disc, Miramar.
Super. I demà la Rosalia, vull dir, totalment és compatible amb el capitalisme perquè el capitalisme fa que tot sigui compatible amb ell.
Ja. O sigui, l'única cosa que et dona el capitalisme, que no la defenso, però sí que és com terminis, saps? En plan de, això ho has de, saps? Com no et pots allargar indefinidament i és com, vinga, ho has de fer ja, que a vegades potser és com massa ràpid, però sí que hi ha una cosa que és com, no sé, que t'has d'adaptar-hi d'alguna manera. De fet, com seria Sílvia... millor no conviure, i potser sí, però no el pots evitar.
De fet, la
no?
Sílvia parlava no d'això, en plan que en el seu últim disc s'ha hagut d'adaptar una mica a les noves formes i això que està passant ara de la penya treu en plan EPs de 3 cançons i vinga, saps? Llavors ella ha hagut de fer com una mica el projecte des d'aquí en plan, vale, jo no vull deixar de fer el que vull fer i com hi crec, però d'alguna manera també anem a adaptar-nos a el que passa. Sí. Crec que era la Sílvia?
Sí,
ai,
sí.
Potser, sí,
no,
oi?
No, total, vale. Sí, de fet a l'entrevista ho explica que com dins del capitalisme es, bueno, com que centres molt en l'individualisme, cada moviment va acompanyat d'un cor que ell el que volia era ajuntar les solituds de tothom.
Això és maquíssim.
En aquest cor, que de fet acaba com amb un part, és a dir, simulen les veus un part, i que també sentia aquesta sensació en els seus concerts, no? Que és un moment d'aturada i d'ajuntar tothom i de que espari el món.
Sí, la Sílvia ha fet molt això i també ho agraeixo molt. Com sí, en un programa sí, parlàvem sí. De Marala, doncs, que jo trobava a faltar una mica com totes les arrels aquestes de anem a ajuntar-nos per fer música, i la Sílvia em fa molt d'això. Hi ha, de fet, un vídeo de Després del concierto de la Sílvia, crec que és, sí. O no sé de qui era el concert, però està tot quisqui allà, que surten tots tocant amb les guitarres, fent uns vinets, que això em sembla un planazo i penso, sí. Vull estar,
guai.
Vull ser-hi,
jo també.
Saps?
Jo també.
Pagaria per ser-hi de tot, sí. Però no el capitalisme.
No, bueno, és que anem, bueno, el meu point era com que el capitalisme posa terminis, com has dit, i l'art com requereix d'aquest procés i d'aquest trobar i d'aquest buscar i d'aquest... Bueno, d'aquest buscar, perquè trobar potser no trobes. I això de que hagis d'estar produint, pues, xoca una mica amb el fet
sí, sí,
de l'artista.
Sí, sí, completament.
I que no és natural, en plan, tu per fer un procés artístic necessites també els teus tempos i escoltar-los de manera natural i com sorgeixin una mica, també. Vull dir, com... Sí.
Mm-hmm. Sí, total. Bueno, doncs, fins aquí la secció de la Sílvia i la sensibilitat.
Molt xula.
I donem pas a la següent.
Vale, pues jo ara us parlaré una mica de qui és la Sílvia al món. I per
qui
què
és?
La Sílvia al món és tan important i com ha passat això, perquè sorprèn. Bueno, a mi em sorprèn, però sí. Tampoc és tan sorprenent. Llavors, la Sílvia té aquest rotllo com molt sensible, molt, que et toca des del cor, des d'ella mateixa, i parla des de... Bueno, que és el que ens mola de la Sílvia.
Que posa la pell de gallina. Vull
sí,
dir,
totalment.
I això és universal.
I això és universal.
Aquí està el punt,
aquí
Berta.
Aquí està el punt, Berta, molt bé. Ens ha resolt tota la secció.
Perfecte.
Però millor, perquè anem curts. Així que... A part de ser universal tot aquest rotllo de la sensibilitat i la humanitat, que al final estem parlant d'humanitat, també és, bueno, també usa una mica el... No usa... Bueno, és que això és la pregunta. Primer ho explico. Fa moltes col·laboracions amb molts artistes bastant internacionals.
Sí.
I això també et dona com un punt per connectar amb públic d'altres països i expandir-te també com a artista a nivell global. Exemples són...
La Silvana Estrada. Perdó,
sí,
és que ara hi pensava, que és xulíssima. Més gent.
Bueno, repassaré els de l'últim disc, perquè l'últim disc hi ha moltíssimes col·laboracions i, bueno, per, segons jo, no sé si són moltes per la Sílvia. I, bueno, ha participat Anna Rossi, que és la nostra estimadíssima Anna
Rossi. És la
Rossi.
Nostra profe de cant, o sigui, sí, directa.
Sempre parlem d'ella.
No, sí, per si de cas ningú sabia.
No serem gens parcials amb l'Anna Rossi. Natalia Lafourcade, Lilian Herrero, Carmen Linares, Pepe Avichuela... Bueno, una llista llarguíssima. Després també estan els portuguesos Maro i Salvador Sobral, que són dos de les millors persones que han passat per Eurovisió al segle XXI, la veritat.
I la Maia.
Però ha col·laborat amb la Maia.
No, però que ha passat per Eurovisió, sí, i no ens en recordem. A veure...
Està bé, està bé recordar fet, algunes però, coses.
Sí, ha passat. Està bé. Ja està,
de fet, podria tornar, que l'estimem
molt.
Sí,
però no amb l'Alfred.
No, totalment, això va ser el problema.
Ui.
Cancelables.
Què va, si tothom, no, tothom l'odia, no.
Espero que sí,
com una cosa molt maja, però...
Popular opinion.
Sense estar aquí enrotllant-nos gaire, destacar també que la Sílvia pues ha participat en molts actes institucionals a banda... el presidente y demanda del ministro y del alcalde y de las, sí, y siempre ella siempre ha tenido una exigencia, no, una condición, que es cantar No hay tanto pan, que es la seva, tinc entès, que es la seva única cançó pròpia política, diguéssim, que bueno, és bastant crítica contra els desnonaments,
sí, exacte,
etcètera.
Sí, la va fer dins del context d'una pel·li que es diu Cerca de tu casa, que li van demanar que fes la banda sonora.
Que era, és la de Juan Diego Botto?
Crec que sí, ara no ho sé segur. Però això que explicava, que la va fer no perquè li vingués de gust fer una... Bueno, perquè hi ha artistes que diuen vaig a fer una cançó sobre desnonaments, llavors la fan. Sinó que a ella és com que li va sortir néixer...
Aquesta oportunitat,
exacte,
no? Sí.
A ella també li surten... Ja treballa molt així, no? La Sílvia... I bueno... A part d'expandir-se globalment, ella és una artista 360, com diria la nostra estimada Paquita Salas. És actriu, és cantant, és compositora de bandes sonores. Què més ha fet?
Podcast.
I productora, que és molt important perquè no li reconeixen, com vaig dir a l'episodi de Marala, que ella produeix les seves cançons.
O sigui que és una tia xulíssima, super... Una mica
a
va.
Japó, i ara està al Times Square.
Sí.
Ah, és veritat.
Allà al mig. Vull dir-te... Que està passant,
és molt fort.
És fortíssim, això.
Sí, i una altra anècdota que volia comentar sobre els idiomes i tota aquesta barreja que té és que explicava l'entrevista aquesta de podcast, que després d'un concert va venir un noi mexicà parlant-li en català, dient-li que havia après català gràcies a les seves cançons.
És que bonic, clar. Sisplau.
I de fet explicava que ella a cada llenguatge, o sigui, a cada llengua li atorga com un sentiment, i que per això no pensa vaig a fer un català, sinó que pensa com en el sentiment que vol expressar i llavors ho relaciona amb la llengua. Sí, em transmet no sé què.
Ràbia.
Sí, llavors...
En sèrio?
Sí, ho explicava així.
És que és molt forta, aquesta dona.
És molt forta.
Aquesta tia.
I de fet, amb això de l'anècdota del Màctica que va aprendre català gràcies a ella, és com demostra que la seva expansió realment no és perquè ella usi llengües diverses, sinó
ni
és perquè...
Ni artistes de diferents països, sinó...
Connecta amb la humanitat i la humanitat s'ho posa pel cul, vull dir, és que
total.
És espectacular. I ara jo obro preguntes i responem les que puguem. No obro preguntes. Anem a escoltar.
La cançó, sí. Perquè ja és a l'hora, no?
Sí, exacte.
Bueno, hem anat comentant, no, realment, les preguntes?
Sí, s'han mig resolt, però bueno.
Abans de tot, volia donar les gràcies a l'Anne, que ens ha fet la portada del podcast que penjarem.
Xulíssima la portada.
Moltíssimes gràcies, t'estimem. Un petó.
I ara escoltem la nostra cançó, la nostra versió de Moro, de la Sílvia Pérez Cruz amb Salvador Sobral.
Moro. Planteu-me una flor, penseu-me amb amor, que la lluna empenyi el sol, que es podreixin tots els fruits, rebrotin els teus dits, caigui el riu. I elles pareixen mentre celebren funerals. Les cançons són immortals. Amaro.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Gràcies, adéu.
Moltes gràcies, ens escoltem d'aquí 15 dies.
Merci. Rosivia.